COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia, soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els divendres 26 de novembre, en especial este perquè estem a un lloc que m'ha paregut d'autèntica pel·lícula. I moltes vegades succeís que hi ha municipis, hi ha pobles que desconeixem el seu contingut històric i patrimonial. S'està fent un gran esforç en els darrers anys, en les darreres dècades, a Cabanes, per donar a conèixer aquest patrimoni històric que té el seu casc antic. I este és un bon moment, és un bon cap de setmana per apropar-se a Cabanes, perquè tenen la 503 edició. Això són 513 anys de la seva fira de Sant Andreu. Estem a esta casa Palau, que és el seu ajuntament, i precisament al lloc on té, on es realitzen els plenaris. Però, clar, hi ha una espècie de dosel, hi ha fusta, tenim uns seients que quasi monarem allà baix. No sé si ens hem traslladat a l'època de germana de Foix, però sí que sabem que dintre de la programació d'esta fira de Sant Andreu de Cabanes vindrà germana de Foix, que era la segona dona de Fernando el Católico. Bueno, això és el que diuen. Després ens ho contaran, com serà aquesta representació. Tantes dones va tindre Fernando el Católico, i de veritat, això no té res que veure en Jaume I. Tenim així les corones i els reinos que se mesclen en Cabanes. Bueno, parlarem d'això. Parlarem també de tot el que és el desenvolupament turístic. Per suposat, ens acompanyarà Virgínia Martí Cidro, l'alcaldessa que està exercint en este moment a Castelló de diputada provincial de Turisme. Ja sabeu que som una miqueta famolencs, així en este programa. Tindrem també la cultura del vi, que estarà present en la fira. També el món ramader, amb Laura Parejo. I, primer que res, la gastronomia. Abans de que tinguin que anar a servir els seus menús i les seves cosetes, tindrem temps de conèixer que signifiquen també gastronòmicament aquestes jornades de la fira, el quilòmetre zero, i com s'ho duen, i quin punt de vista hi ha gastronòmic en quant a l'entorn de la província de Castelló des de Cabanes. Per això podrem xerrar amb la gent de la Torreta, del Bar Toni i també de l'Hostal. Però abans de tot això i molt més, com sempre que a aquestes hores, el primer que fem és conèixer com està sent informativament el nostre voltant. Amb Jorge Monsonís al control tècnic de so i amb Quique Rodríguez a l'aparato.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I amb dos notícies d'última hora importants i positives per a la província de Castelló, Raül, perquè el ple del Consell acaba d'aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i la diòcesi de Segorbe-Castellón per a la rehabilitació i restauració del conjunt patrimonial del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa. La Generalitat aportarà 700.000 euros per a la primera fase de rehabilitació, que es tramitarà per part de la diòcesi de Segorbe-Castellón. Per tant, aquesta rehabilitació del santuari tan volcut com és el de Sant Joan de Penyagolosa, que ja comença a veure la llum. I les aigües residuals de Vila-real, perquè la Conselleria de Transició Ecològica ha emès la declaració d'impacte ambiental positiu a les obres per a suprimir la depuradora de Borrarriu a Vila-real. Per tant, les aigües residuals seran tractades a Almassora. L'Ajuntament de Peníscola, que està avui al cor de la capital de la província, amb motiu del sorteig de Ferrero Rocher, en el que pretén il·luminar el Nadal a la població. Avui s'ubica un stand a la plaça de la Pescaderia per a que els veïns i els visitants de la ciutat puguen depositar el seu vot de cara a aconseguir que Peníscola guanyi aquest concurs. I no tan positiu que la incidència acumulada de la Covid puja 11 punts més i situa 234 casos per cada 100.000 habitants a la província de Castelló. 33 municipis estan en risc molt alt, especialment de l'àrea metropolitana de Castelló. Destaca la capital, suma 100 casos en una setmana i es situa amb una incidència acumulada de 347 casos per cada 100.000 habitants, però també notable pujada a Benicarló, Benicàssim o també a Orpesa del Mar. Per departaments de salut, Castelló està en 365, Vinaròs en 208 i La Plana en 157.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ja enfilem el cap de setmana esportiu. De males nou, partidàs al Madrigal. El Villarreal rep al Futbol Club Barcelona. En principi no deuria estar Gerard Moreno, encara que ahir ja va començar a entrenar en el grup després d'un mes de lesió l'atacant Groguet. Dos hores abans, a les 7 de la vesprada, també demà, Club Deportiu Castellón Betis B a l'estadi municipal de Castalia, primer partit de l'equip albinegre després d'aquest brot de Covid-19. Veurem a veure com està físicament l'equip castellonenc i també recupera a Pablo Hernández. Demà, també en primera federació, Linense Villarreal B a partir de les 4 de la vesprada. El submarí Groguet, que torna a la competició després d'aquest partit suspès entre el Castelló, que no va jugar la passada setmana. A futbol sala, dissabte a les 7, Saragossa Peñíscola Glob Energy, i el diumenge a les 5, Bisontes Calvià. Ja no hi ha carretera afectada per la neu a la província de Castelló, per tant es circula amb normalitat a les principals vies. Està tancada per obres la CB21 a l'Alcora i el camí La Ratlla a la capital. Lluís el sol, tenim 13 graus de temperatura, però ara el que és notícia és el vent. Després de la neu, de l'onatge, de les pluges, del fred, arriba ràfegues de vent molt fortes. Està activat l'avís groc a l'interior nord de la província de Castelló per avui i a partir de demà dissabte i fins al diumenge a migdia, l'avís groc s'extendrà a tot el territori provincial degut a ràfegues que poden superar els 80 km per hora. Previsió, Moisés Camuñas.
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos poco nubosos con tiempo estable en general. Y si nos referimos al viento, seguirá del noroeste con intervalos fuertes o rachas muy fuertes en el interior que podrán superar los 80 km por hora. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos durante las horas centrales. No se descartan precipitaciones débiles por la mañana en el interior, con la cota de nieve que estará sobre unos 1000 metros y que bajará a lo largo del día. También se esperan rachas fuertes de viento. Por último, las temperaturas diurnas no cambiarán demasiado, con máximas de 16 en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I amb Setu Clínica Dental anem a conèixer com està el contingut de les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província. El diari Mediterrani obre la seva edició amb Passaporte Covid, des del puente hasta después de Navidad. I el Mundo Castellón al Día, el Passaporte Covid blindarà en Navidad hostelería i sanitat. Mare, quines capotades estan pegant així els hostelers que ens estan acompanyant. La fotografia de portada del Mundo Castellón al Día és la del molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, mostrant tot l'assumpte del passaport Covid. I la fotografia de portada del diari Mediterráneo és la marea morada regressa a les calles. És la manifestació, la reunió, la concentració del Dia Internacional contra la Violència de... Dia Internacional contra la Violència de les Dones, contra les dones, no? El 25N, cientos de voces se unen en un solo grito contra la violencia machista. Estamos hartas.
Setu Clínica no es solo una clínica dental, es mucho más. Un nuevo concepto de clínica dental donde recibirás buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental con un trato personalizado. Cada paciente es único, solo les importas tú. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, 16 años de experiencia les avalan.
Així estan les coses. Informativament parlant al nostre voltant en aquest divendres 26 de novembre.
Herrera en Cope. Cope más Castellón.
Estar informado.
Estem de divendres, estem a Cabanes i això també comporta que tindrem el nostre especial Turiscope Castelló. Serà a partir de la 1:30 les principals notícies que genera l'important sector econòmic de les nostres comarques com és el turisme, que ens contarà Alberto Marco. També tindrem una de cinema, una de sèries amb Xavi Manzanet i Nebot per part de mare des de Clar Televisió. I Antti Interwell seguirà contant-nos detalls importants, interessants, del que és el 40 aniversari d'Alcer Castalia, que es commemora aquest proper diumenge. Bé, tenen l'acte central com estem contant-vos durant tota la setmana. 513 anys de tradició, pandèmia, confinaments, han hagut molts també en estos 513 anys. 513 edicions són més anys perquè també han tingut guerres civils, bueno, i d'altres en 500 anys, mireu, sí, mos han pegat mamporraes per ací, per esta zona i per altres, però és la 513 edició, torna a la Fira de Sant Andreu. I hi haurà espai gastronòmic que s'obri, per cert, a partir de les 7 de la vesprada fins a les 11:30. També hi haurà representacions teatrals perquè arribarà la reina, na germana de Foix, i volem començar amb un bon sabor de boca. Com estan preparant també esta fira? Com estan la gent de l'hostaleria, de la restauració? Estaven ara pegant cabotades per el tema del passaport Covid, perquè evidentment si n'hi ha que posar-lo en el pont, això ho tenim d'ací un parell de setmanes. Des del restaurant La Terreta. Omar, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
També en companyia de José Vicent. Què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Vostè és el que més cabotades ha pegat, el del passaport, eh?
Ai.
Bueno. Des de el bar Toni, Sandra, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Tu tindràs passaport, tindràs aduana o què posaràs a la porta?
Pues no ho sé, ja veurem, depèn.
Ho estudiarem. I Jorge, des de l'hostal, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I a l'hostal, no sé si quan arribarien les cavalleries ja hi havia també algun tipus de passaport en aquella època.
En aquella època no n'hi havia, però bueno, algun control ficarem.
Algo n'hi haurà que fer, perquè també el que voleu és tindre seguretat, les propis hostalers, no? I que els clients, la clientela també estiga segura, siga amb passaport o siga en qualsevol altra manera, no, Omar?
Per supost, sanitàries que hi ha que tratar i complir-les, per supost.
Ara tenim una prova de foc. Bueno, ja vam tindre algunes proves de foc aquest estiu. Tenim la fira, s'ha canviat d'ubicació, més espai, més ventilació, però els hostalers també heu volgut col·laborar, no? Esteu preparant plats específics, especials. Contamos, Omar, per exemple, el vostre cas de La Terreta.
Sí, en La Terreta pues, tenim després, després dels postres, les figues albardades, que és el plat típic de fira.
Mm? Les figues albardades?
Sí.
En oli, sense oli, perquè saps que ara n'hi ha cocció que se fa fins i tot en aire comprimit i unes coses raríssimes. Jo dic, a sopa, que si hi ha una jabalina d'aquelles de caçar pels xiquets en aire comprimit, també se cuina allà?
No, en oli. Mm. En aquest cas.
En l'hostal, Jorge, heu preparat alguna cosa especial?
Tradicions, bueno, el menjar típic de l'interior i de Castelló, com és la seva olleta o el tombé de corder i diverses carns, vull dir que en Matos treballem una cuina molt tradicional i, conforme ha dit Omar, el postre típic de fira són les figues o els bunyols, això, per supost, no pot faltar en fira.
I en el cas del bar Toni, que són esmorzars, també heu preparat algun esmorzar específic?
No, nosaltres hem seguit de la nostra línia les nostres tapes i, com tots ells, tindrem també les figues albardades i les borraines, que solen fer cada any de fira.
Ara és quan hi ha que preguntar què és la borraina, clar.
La borraina és una fulla silvestre que neix al camp i la fem pues, empanar igual que les figues, la mateixa pasta, i se li posa mel per damunt.
Pues hem descobert que n'hi ha alguna més que les figues, però que les figues albardades són típiques de l'època, no? De la fira de Sant Andreu.
Sí, per supost. Mm.
Com estem treballant en l'hostaleria de Cabanes, Omar, per exemple, en el vostre cas de La Terreta?
Pues en el meu cas, jo soc l'últim que ha entrat en este món tan bonic, com exigem, com la restauració. Diguem, els meus companys porten una llarga trajectòria molt més que jo. I portem, no arriba a 3 anys treballant. I, bueno, treballem cada dia amb il·lusió i volem fer una cuina diferent i la mateixa era divertida.
Com és una cuina diferent i divertida? Que te fa cosquerelles i...
No, en el client busquem sorprendre. Mm. Busquem eixir un poc de la cuina bàsica i buscar al client algo diferent, oferir algo diferent al client.
La cuina bàsica estem parlant de quilòmetre zero, de producte de proximitat?
No, per supost. El producte de proximitat aquí en la zona el tinc que treballar. La veritat que és un producte molt, molt interessant per treballar i treballem cada dia per això.
Mm. Quins productes són els d'ara?
Ara mateix pues, tenim el producte més de temporada, que són els rovellons, que treballem moltíssim. Fem algun plat com les gambetes de l'estil mar i muntanya, que fem amb rovellons. Després també tenim altres productes de quilòmetre zero, com poden ser les tomaques, les creïlles.
Mm. Mm. Creïlles també de per ací?
Sí, de la zona.
De la zona, també. En el tema dels bolets, de les setes i demés, se va avançar? Jo no sé si ara la temporada està acabant o com ho teniu, Jorge, vosaltres, per exemple?
Nosaltres el tema del bolet no el solem tocar.
Ai, home.
Sí que és veritat que en moments puntuals, quan és l'època, gastes un poc, però no el treballem en si. Treballem més la cuina tradicional, conforme hi dit antes, i de fet és... Fira i el cap de setmana la gent sol vindre prou, mos busque, però suposo que per això també. O sigui, la cuina moderna és molt bé de provar, però lo tradicional, quan aplegues a un poble, o lo típic, no pot faltar. Mm. I en això estem apostant nosaltres, en aquesta classe de cuina.
L'olla de Cabanes, en què se diferencia d'una olla d'un altre lloc?
Bueno, l'olleta de la Plana és molt pareguda. L'olleta de Cabanes, pues, suposa que conforme vas ficant la carn, fiques pollastre o fiques cerdo, cada un li predomina un poc més la carn d'una manera, o... però bueno, és el card, cigronet, pataqueta i carn. És una olla molt típica d'ací de Castelló.
Els bolets, Omar, han arribat abans?
No, ara els...
El abans bolet... no, perquè tot el món esperava novembre, pareix que ja n'hi havia en octubre, i no sé si els d'ara estaran ja...
No, aquesta temporada han arribat abans.
Abans?
Sí.
Però els d'ara encara estan per cuinar...
Sí, encara estan per cuinar.
Estem ja en, diguem, en l'última etapa ja. Ja estem tocant el desembre, ja mos ha nevat, i pràcticament el que és el rovelló, que és el que nosaltres usem més que res, pues ja se pot donar per finalitzar la temporada. El que passa és que nosaltres tenim un sistema que està a disposició del nostre client com a, que ve al restaurant durant tot l'any, poder gustar, no al 100% del sabor fresc del rovelló, però sí a un 90% del sabor pur del rovelló, mesclat en aquest plat que fem, que és un dels plats que més diuen, que és el mar i muntanya, que nosaltres diem que és el rovelló mesclat en gambes, on s'agarra el sabor de la mar, que és la gamba, i el sabor de la muntanya, que és el rovelló.
I el sabor deu de ser va fer...
Mare
de Déu, mare de Déu. Des del bar Toni, Sandra, quina és l'aposta gastronòmica que es fa durant tot l'any i també en aquesta època? També utilitzeu moltíssim el producte de proximitat.
Sí. Però el que diuen ells, mentre és l'època i tenim el producte, pues se va fent una vega, ja passa la temporada, pues passem a l'altre. Nosaltres estàvem fent rovellons, ara ja no en solem fer, fem altres coses i anem treballant en la nostra.
Que el vostre és esmorzar principalment?
Esmorzar, dinar, també tenim menú diari, menú de cada setmana i carta. Ha canviat un poquet, de quan estàvem un pare ara vam pegar un saltito i presentem a tres plats. Estem entre lo tradicional i modern, ni una cosa ni l'altra.
O sigui, que tenim una varietat gastronòmica a Cabanes, la vanguarda, sempre cuidant el producte, el que és lo tradicional i el que és també... això.
Innovació.
Fira de Sant Andreu. La gent que estiga pensant ara en apropar-se a Cabanes, ja que fer reserva prèvia, evidentment, heu fet menús tancats per a estos dies, Omar?
Sí, aquells dies hem fet un menú especial, perquè si no... És molt complicat tot, controlar tot, temporitzar els temps i tot. I per això tenim menús especials per fira i tot.
I en el vostre cas, Jorge?
Igual, se prepara un menú perquè per abastir a tota la gent necessites organitzar-te un poc millor. I, bueno, i de demanar un poc disculpes perquè venen fira i ve molta gent i no se pot aplegar a servir a tot el visitant. I des d'ací, pues, jo crec que tots pensem el mateix, de que poden vindre qualsevol altre cap de setmana, que ens encontraran en bons menjars, i el de fira estem a tope, i a tope que no podem aplegar quasi ni a servir a tots. I, bueno, i agrair això, les visites de fora, que són les que omplin el poble.
I en el vostre cas, Sandra?
No, nosaltres, quan tenim un local molt més menut que els meus companys, treballem sobretot a la carta este fin de setmana. Tenim les tapes de sempre, que és el que la gent ve de continu, diari, que no n'hi ha, diguem, és el dia a dia, el rato a rato, entre ahí sí, i el moment dels dinars, pues, mos basem en carta.
Que també està sabrosíssim tot el que n'hi ha allí.
Esperem.
També s'obrim prontet i...
quan sí, matines o matines.
Els demés no matinen tant, els demés són més senyorets.
Cada un té el seu horari, i treballem diferent.
I tant que sí. Bueno, com sou tots d'ací de Cabanes, què significa per a vosaltres esta fira de Sant Andreu? Quins records teniu? Què feu? A què vos dedicàveu? A què vos dediqueu? Com en aquestes dates?
En el meu cas, jo el recordo com a molta faena. No tindré temps de res, així n'ha de clar. Jo no sé el que és veure la fira. Des de que jo recorde, jo no l'he vist en la vida. Així que no t'ho puc contar molta cosa de la fira.
Però tu és treballar.
Sí, treballar. Per mi és un desfís de setmana o estar assegut des més fort de l'any. Més que festes, més el que tu vulguis. Però per el que te dic, perquè no és treballar puntualment dinars o sopars, és tot el dia.
En el teu cas, Jorge?
Nosaltres, jo pues, personalment m'agrada molt la fira. L'he viscuda sempre al carrer, fins que m'ha obert del restaurant. I on no t'ha faltat? A mi m'agrada passejar-me per la fira, m'agrada la imatge de poble que se dona en una fira tan gran i tan important. I després, pues, clar, ara no tinc més remei que treballar i donar-li al client i al visitant que ve per lo millor que podem oferir, que és la cuina nostra o la cuina tradicional.
Omar, com és, crec que el més jove de la taula, no sé
sí,
si...
Per sopar.
Has tingut temps de viure-la o ja les noves generacions de...
Bueno, sí, sí que he tingut temps de viure-la. Però sempre, des de ben menut, pues, sempre estan altres projectes i tot. La veritat que és un fin de més fort de l'any. Mm. Sempre treballem i tot, però bueno, sempre tenim un rato, pues, ara mateixa, el meu nebot, pues, sempre... i fer un ratoneig per anar a la fira, comprar la coseta i, bueno, m'arroba un poquet.
Bueno, doncs pues ara acabarem amb el més veterà de la taula. Quins records té i com ha viscut i viu esta fira de Sant Andreu, José Vicent?
Pues, per mi la fira és algo imprescindible dins del poble de Cabanes. Des de la meva època, està, com hem dit, està de fa 500 anys, ha sigut un punt d'acudida de tota la gent on fa falta fer-la pràcticament i que no falte durant molts anys més. Jo crec que això no pot faltar ni faltarà mai. I crec que també per a lo que és l'economia del poble són uns dies, aunque siguin molt curtes, un fin de setmana, no? Però que són uns dies que ens ajuden, diguem, a alçar una miquinya el coll i sobretot ara, més després d'esta pandèmia, no?, que han passat tan ruïna i que han passat entre comilles, no?, perquè està ahí i crec que també ha vingut per quedar-se, no?, hi haurà que agarrar, conforme comentava vostè antes, pues, que lo del passaport que així, i agarrar les mitjans oportunes, però crec que sense cap dubte la fira fa falta si hi ha Cabanes, i el meu record de la fira pues, ha sigut ja des de menut, pues, anar per les paradetes que n'hi ha, així ha sigut un temps i és encara un poble molt llaurador, vore la maquinària nova que ha eixit, que està tota exposa en la fira, i després de gustar també d'algun bon tarró, i com diem, després ja poden anar per locals dels hostelers d'ací del poble, provar per la figueta i el moscatellet, que no sabia res, que és molt bo, i mesclat en la figueta és el punt ideal, i passar un dia pues, en germanor, en amics, en passar el dia a gust, bé, que n'hi fan falta molts a l'any després de tot el que ha passat.
Exacte. Bueno, pues era un moment de trobada amb totes les mesures de seguretat d'esta 513 edició de la Fira de Sant Andreu. Agraïm a l'alcaldessa Virgínia Martí Sidro que hagi cedit de l'espai que habitualment és el que la primera autoritat municipal ens saluda, perquè aquesta gent tenen que anar al seu lloc de treball, que no és altre que atendre a la seva clientela i, per tant, són hores d'estar allà preparant-lo tot. Des de la Terreta, José Vicent i Omar, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sandra, des del Bar Toni, Jorge, des de l'hostal. Que vagi tot molt bé, que treballeu molt i que vos canseu moltíssim i que el dilluns ja serà el dia de la recuperació.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I sobretot que queden contents tota la gent que visite esta 513 edició de la Fira de Sant Andreu. En un instant anem a saludar ja l'alcaldessa de Cabanes i diputada provincial de Turisme, Virgínia Martí Sidro, que estem així al seu ajuntament, però, com diem, no deixa de ser divendres. Deixa de ser divendres, i és divendres, és una de cinema, una de sèries, és una des de Clar Televisió de Xavi Manzanet i Nebot per part de mare. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Me dus despistat, no sé de quina sèrie es tracta esta musiqueta, me sona, però...
És ochentera, es nota. Ochentera i quasi ochentera podrien dir que són els que eixen en aquesta sèrie, però bueno, no anem a donar més pistes. És la nostra sèrie retro homenatge de Wii, i després parlarem d'ella i contarem algunes curiositats. Però abans de tot anem amb les estrenes de sèries i alguna que altra pel·lícula també que tenim aquest cap de setmana. La primera d'elles, una sèrie documental de 4 episodis que jo ja he vist i que puc dir que està molt bé. A mi m'ha sorprès com està enfocat el tema. Anem a parlar d'ella i es diu Lola i està en Movistar.
Pues mira, pasaba por aquí y casualmente he visto que se iba a hablar de Lola Flores. Digo, pues ahí que voy.
¿Por qué estamos tardando tanto en hacer algo sobre Lola? Me pregunto.
Hacer un documental sobre Lola Flores tiene sentido siempre.
A lo mejor usted le hubiese gustado llevar esta vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.
Ve Alaska, Zetangana, Nati Peluso, la propia Lolita Flores, Rosario Flores... Bueno, una serie de personajes actuals y no tan actuals, como por ejemplo en Carnita Polo, parlen de Lola Flores, de lo que va a suposar en el seu temps y del llegat, ¿no?, de esta figura... que va revolucionar d'alguna manera, bé, pues el ball, el flamenco, i que va tindre sempre una personalitat molt arrebatadora. El documental, que està enfocat i tractat d'una manera respectuosa, però també curiosa en sentit de l'humor, molt documentat també en tots els testimonis, en fotografies, vídeos. És un treball magnífic de 4 episodis que ens conta, pues, això, la Lola Flores, una dona lliure, forta i valent en un temps en el que era complicat ser com era ella i de totes les barreres que va trencar, que es va convertir en una icona que avui en dia encara ho és i que ha traspassat tot tipus de fronteres. El seu art, considerat immortal, ha deixat una estela que estarà sempre entre nosaltres. Lola és, per tant, considerat el relat definitiu de la vida d'un artista que pretén ser inoblidable, no? Pues esta és la primera de les propostes, una sèrie que he vist en Movistar Plus i que puc dir que realment m'ha resultat molt entretinguda, tot i jo no tindré un interès especial per la figura d'ella. Crec que el tractament i el to en el que s'ha enfocat este documental és molt entretingut i que jo crec que pot agradar a qualsevol que tinga algo de curiositat per saber, pues, el temps en el que va viure Lola i el que va suposar, no? I parlem d'altres sèries. Les sèries de moda, que ara són, sembla, les sèries coreanes després del Juego del Calamar, pues tenim una altra proposta que ve també de Corea del Sur i que es diu Rumbo al Infierno.
생일 축하합니다.
아유, 남자.
축하합니다.
¿Eso es cumpleaños feliz en Corea?
Efectivamente.
Yo ya estoy asustado de estos coreanos, están acabados, ¿eh?
Dona por. Dona por, es... Bueno, una serie... Podríem dir que és una pel·lícula, però està contada, pues, en diverses parts, és a dir, en 6 capítols, de terror, i és del director de Train to Busan, Yeo Sang-ho, que, bueno, que així pues, potser no el coneixen molt, però el tio en Corea, pues, ho peta de meravella, és un crack, ha fet moltes pel·lícules i ara, pues, ha pujat a fer una sèrie, no? Perquè estan de moda les sèries coreanes i no n'hi ha que deixar passar aquest tren. Pues bé, ens pregunta què succeís quan tots ens veiem obligats a enfrentar-nos a una realitat, no sols a nivell personal, sinó també social, una premissa commovedora en un món que, com l'actual, no? És... de què va? Perquè direu, bueno, sí, una reflexió, una premissa, de què va? Bueno, pues l'aparició d'uns sers sobrenaturals que condenen els humans a l'infern coincidís amb l'arribada d'un grup religiós que defendrà la idea d'una justícia divina. I entremig, pues, com sempre, policies investigant, successos paranormals i situacions pues, visualment molt cridaneres, no? Com sabem que ens té acostumbrat pues, este tipus d'indústria cinematogràfica i de sèries coreanes. I parlar d'una pel·lícula que s'estrena este cap de setmana i que crec que és l'estrena, pues, diria, del mes, perquè el seu repartiment és espectacular. Trobem entre ells a Adam Driver, que per a mi és un dels actors en este moment que més està despuntant, però també l'acompanyen Jeremy Irons, Al Pacino o Salma Hayek. La pel·lícula es diu La casa de los Gucci.
Era un apellido que sonava tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
Ah, pues, es documental, es película, la
bueno,
musiqueta está bien.
Está inspirada en fets reals y ens conta la història de l'assassinat de Maurizio Gucci, que era net del fundador d'esta popular marca de moda. En 1995, Patricia Reggiani, la exdona de Maurizio, va ser condenada per ordenar a un sicari que acabase amb la vida d'este magnate. Tots els motius per el que va decidir això, si és veritat o no, per com ho va fer, de quina manera, tot això està en esta pel·lícula. Està basada en el llibre The House of Gucci, de Marcia Gay Forden. És un llargmetratge que està dirigit, a més, per el mític Ridley Scott, per a mi un director de culte, tot i que té molts alt i baixos en la seva carrera, i compta amb un guió escrit per Roberto Bentivegna. I tenim, com ja diem antes, a Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino o Salma Hayek en un repartiment absolutament estel·lar del que serà, pues, sens dubte, crec que la pel·lícula de l'estrena d'este cap de setmana i la pel·lícula d'esta temporada. I al Paranimf, ara anem a retrocedir uns anys enrere, perquè al Paranimf tenim dintre d'este cicle de Berlanga La escopeta nacional, és una pel·lícula icònica.
Hombre...
dirigida per Luis García Berlanga, guió també d'ell, interpretada per Rafael Alonso, Luis Escobar o Antonio Ferrandis, Agustín González o José Luis López Vázquez, entre altres, i ens conta la història d'un fabricant català amb pocs escrúpols que intenta vendre a qualsevol cos uns porters automàtics de la seva invenció i organitza a Madrid una cacera a la qual convida importants personalitats de la política i l'aristocràcia. És la primera part d'una trilogia que inclourà després Patrimoni Nacional i Nacional 3. I què fem? Parlem de la sèrie mítica o anem a taquilla?
Anem a taquilla.
Vale, pues taquilla.
Bueno, si te pareix, ja la programació de 13, després del que fan el Paranindia, podríem anar en la programació de pel·lícules de 13 Televisió.
Parlem primer de 13.
Mira, en 13 Televisió que tenim demà dissabte per la vesprada, The War, la guerra, i a continuació Zorro Negro. I per si te feia falta més, a continuació Zorro Negro, El precio de la paz.
Ah, pues ahí, a completar la trilogia.
I el diumenge, no oblides el diumenge, diumenge per la vesprada, Viva el cine español, ¿qué hacemos con los hijos? Es la pregunta que planteja esta película. I a continuació, La ciudad no es para mí. I dos superpolicías en Miami.
Bebe. Bueno, lo que hacemos con los hijos el diumenge està bé, perquè és Fira Santa Caterina.
I Villarreal.
Sí, aquí, Villarreal. I...
¿Cómo está la taquilla después de las películas destacadas de este cap de semana 13 Televisión?
Bueno, Way Down, Eternals, Última noche en el Soho, que va a ser una de las estrenas que van a hablar la semana pasada, Spencer, Criatura oscura, Pan de limón con semillas de amapola, Venom, Habrá matanza, que esta película seguís ahí desde fa temps, Harry Potter y la piedra filosofal, El buen patrón y El último duelo, película también de Ridley Scott, que, bueno, ha tenido un resultado irregular de crítica y public, tancaría este ranking. Y la serie mítica, ¿quina será?
Deu ser de la meva època o no m'agradaria gens perquè no me sona res de res.
Bé, el títol original era The Golden Girls. Vamos,
traduïm.
Las chicas de oro. O Los años dorados, com li van dir en Hispanoamèrica. Bueno, una comèdia de situació de la televisió estadounidenca creada per Susan Harris, emitida originalment en la NBC, i va estar des de 1985 hasta 1992 en diverses temporades, amb uns protagonistes molt singulars, Beatriz Arthur, Betty White, Rue McClanahan i Estelle Getty. Conta la història de quatre dones que, divorciades o viudes, decidixen compartir un xalet en Miami, en Florida. Un lloc ja actualment consolidat com a retiro de gent major ahí en els Estats Units, no? The Golden Girls va rebre les xiques d'oro, comentaris molt positius, molt bones crítiques, durant totes les temporades, va guanyar diversos premis com a sèrie de la millor comèdia, i les quatre protagonistes també van ser reconegudes en 6 temporades consecutives i en una 7ª temporada en el lloc 30 de les millors sèries del moment, no? La sèrie va arribar al final quan Bea Arthur va decidir que... bueno, Bea Arthur, que és el creador, va decidir passar a tres coses i van tancar la sèrie, pues, bueno, en què totes les protagonistes pues, passaven a altres coses, no? Dorothy, per exemple, es casa amb Lucas, que Lucas és Leslie Nielsen, per a qui no recorda, este actor del cabell blanc que era protagonista de totes les pel·lícules de Agárralo como puedas. Bueno, pues ahí apareixia Leslie Nielsen. I les altres es trasladen a altres llocs, Atlanta, Georgia... Bueno, una sèrie mítica, icònica, i que, a més, revisant informació d'esta sèrie, vaig descobert que apareixien personatges que feien ja cameos en aquella època, com, per exemple, Julio Iglesias, que apareix... bueno, pues Julio Iglesias, de la seva carrera en Miami de tant d'èxit, apareix en la sèrie, no? I bé, pues, hasta así esta secció de cine i sèries de avui, o sea que material per a disfrutar n'hi ha.
Veies tu, des de Clar Televisió, Xavi Manzanet i Nebot per part de Mare.
Comentar, parlant de Clar, que aquesta setmana vam entregar els Premis Igualtat i Acció, un concurs de vídeo viral per a joves instituts, amb més de 40 vídeos en xiques participants i 600 euros en premis, un concurs que fem per a la regidoria d'Igualtat i que vam organitzar des de Clar TV i que, bueno, que ha funcionat realment bé i que hem vist propostes magnífiques. I en el jurat, a més, presidint-lo va estar Paula Bonet.
Xavi Manzanet de Nebot,
Per part de mare, tots els divendres comptant-nos des de Clar Televisió novetats que hi han a les plataformes, als cinemes, etc, etc, etc. Estava molt contenta Virgínia Martí Sidó de que parlarem d'això, l'alcaldessa de Cabanes i diputada provincial, perquè ella també veia la sèrie Les xiques d'Oro. Molt bon dia.
Bon dia, Raül.
I des d'aquest moment és rúbia o Les xiques d'Oro eren totes rúbies?
Sí, sí. M'agradava molt, la veritat. És que era un programa que una sèrie que la recorde molt de carinyo. Algunes vesprades allí fent deures i mirava Les xiques d'Oro.
Clar, perquè vostè també ha sigut menuda, adolescent, ha tingut que estudiar, va fer carrera,
Sí, tot, sí, això. Tot això.
Escolta, que bonic este Ajuntament de Cabanes, un edifici que coneixíem per fora, no tant per dins, este saló de plens, així. Vostès de veritat discutissen si val la pena així... Donar-se besitos i tot. Un dossel és molt real, molt real.
Molt real, però molt poc pràctic. La veritat és que quan tens un pleno en carregadet, el tindre un lloc on deixes papers i això és més bonic que pràctic. Però bueno...
No? Les fotos que estem penjant en Twitter queden magnífiques.
Sí, molt bonic.
Estem a Cabanes, a motiu de la 513 edició de la Fira de Sant Andreu, que comença avui, precisament, en l'emissió d'este programa i que finalitzarà el proper diumenge. En un instant xerrem amb l'alcaldessa.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. La Navidad se vive de muchas maneras, pero los momentos más mágicos suceden en casa, con los tuyos. En Salera también nos gusta celebrar la Navidad como en casa, porque decoramos hasta el último rincón del centro comercial. Vivimos con ilusión cada momento y tenemos las tiendas más top para que encuentres el regalo perfecto. Ven a celebrar la Navidad con nosotros y siéntete como en casa. Salera, muy top.
Black Friday en Nova Queen, del 23 al 30 de noviembre. Te financiamos tu cocina, armario o vestidor, 0% de interés en 24 meses. Y no solo eso, también te devolvemos el IVA. En Nova Queen cumplimos tus sueños. Nova Queen, en Castellón y Valencia.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas, servicios inmobiliarios. Doctor Clara 18, aincas.com.
Es tan bo y tan nostre que el Coenté de Borriana es merecía unes jornades. Del 19 de novembre i fins al 8 de desembre, Pizzeria Pinocchio presenta Jornades Gastronòmiques del Coentet. No us perdeu la fusió italo-borrianenca. Jornades del Coentet a Pizzeria Pinocchio. Escollera de ponent tu, Borriana. Reserves al 964-58-6513.
Este año no pases frío. En Font Calefacción tienes radiadores eléctricos noruegos Novo, radiadores de bajo consumo sin instalación. Font Calefacción en San Francisco 40 de Castellón y en fontclima.net.
L'Ajuntament de Castelló prorroga fins al 10 de gener el període informatiu del sistema d'accés al nucli històric de la ciutat amb càmeres. Fins llavors, es continuaran enviant notes informatives de sanció, sense multa, als titulars dels vehicles que accedisquen a la zona restringida sense estar autoritzat. Castelló treballa per a la reducció d'emissions i avança en la pacificació del centre històric. Apostem per la mobilitat sostenible. Ajuntament de Castelló.
Porque sabíamos que lo estabas esperando, en Casman Electrodomésticos hemos preparado un Black Friday con descuentos espectacularmente bajos. No dejes de venir a comprobarlo. Del sábado día 20 al domingo día 28 en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Casman Electrodomésticos, llega el Black Friday que estabas esperando.
F&S Factory, tu outlet de lujo, cierra sus puertas. Hasta el 30 de noviembre liquidan todas sus prendas de grandes marcas. Hugo Boss, Pepe Jeans, Guess, Moschino, Hatket, Cavalli, Emporio Armani y muchas más con el 80% de descuento. Últimos días para encontrar la ropa que más te gusta al mejor precio posible. No la dejes escapar. F&S Factory, tu outlet de lujo. Carretera Nacional 340, Alquerías.
Tienes 3 segundos para pensar cuáles son los placeres de la vida. Tic, tac, tic, tac. Sí, esos son. Y además, comer bien. Por eso en Forcal Gourmet te ofrecemos un amplio surtido de productos gourmet elaborados artesanalmente. Un referente de la tradición gastronómica de las comarcas del Sport y el Alt y Baix Maestrat. www.forcalgourmet.com. Productazos para que los disfrutes donde quieras, con quien quieras. www.forcalgourmet.com. Tic.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la forma de caer.
¿Nos habéis dicho buen día a Cabanes, alcaldesa, o yo tengo fred? ¿O no, si no?
¿Y es con Vin de Soria?
¿De Soria?
Sí, ahir he estat dimecres i dijous a Sòria i feia un fred que pelava.
Però per la Diputació, en Sòria?
Sí.
Estàvem promocionant la província, en Sòria?
Estàvem participant en l'assemblea que tenim anual del Caminos del Cid.
Ah, i passava també el Cid per Cabanes o...?
Per Cabanes no, per Castelló, sí.
Ah, bueno, i no sé si va passar el Cid, si va passar no. Germana de Juà, perquè no pot passar el Cid, és que...
I el Cid no, no m'ha arribat a tant. Per Palància i això, sí.
Crec que ve d'allà. I clar, no té fred, arriba jo, sí, n'hi ha 9 graus, 12 graus, està perfecte, Cabanes, per la seva fira 513 edició. Què ara xerrarem d'allà? Primer anem a actualitzar les notícies del dia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 26 de novembre. Perquè és divendres i perquè estem a Cabanes, perquè des d'avui fins diumenge té lloc la 513 edició de la Fira de Sant Andreu. Estem a l'Ajuntament, havíem saludat abans amb la seva alcaldessa i diputada provincial de Turisme, Virgínia Martí Isidro. 513 anys no significa que fa 513 anys que hi ha fira, molt més perquè han tingut pandèmies, guerres i, jo què sé, pestes, haurà hagut de tot, sí, no?
Sí, possiblement la gent de Cabanes ja feia la fira abans de que ens donaren aquest privilegi. I després, pues, a lo millor, el fet de la concessió i la formalització i donar-li aquest caràcter més oficial i de concessió de la importància que en aquell entonces pues, era el que en el teu municipi hi haguera una fira reconeguda pel rei.
Jo vam fer un lío històric que no sé, no m'aclareix de cap manera. N'hi ha llocs que estan estemplers, sí. Després estan els de l'altra ordre, la de Montesa. Així, jo creia que era tot de Jaume I, i apareix una de les dones de Fernando el Catòlico, i és la que dona la concessió de la fira, i a més 500 anys després tornarà este cap de setmana Germana de Foix a passejar-se per ací?
Sí, la veritat que tornarà, perquè des de fa 513 anys que no ha tornat a vindre. I després de 513, després d'haver de passat una pandèmia com la que hem passat, pues jo crec que ja és hora de que el poble de Cabanes sàpiga d'on ve la fira, el per què. Enguany hem fet un format més reduït, hem tingut que, per circumstàncies, en un poble com xicotet com Cabanes, ja ho saps, tenim pràcticament quasi 300 expositors. Quan es van plantejar acabar allà el mes de maig el tornar a fer la fira per enguany, ja vam veure que les mesures que hi havia per la Covid, pues que no ens deixarien fer una fira normal. Vam decidir ja prendre la decisió de, en funció les anamon, pues a un format més reduït, però que tinguera un poc de tot. Un format que l'essència de lo que és la Fira de Sant Andreu, perquè la Fira de Sant Andreu és una fira agrícola i ramadera, i estigueré present en la fira. I després, com a l'evolució que ha tingut aquesta fira, ha sigut pues, aquest espai gastronòmic on gaudir dels productes d'ací de Castelló, també estaran presents. I, com no, no mos podíem deixar els més xicotells de la casa, que ells, per a ells, la fira pues és la fira d'atraccions que n'hi ha i això, i també pues no se podia, per projectes i això no ho podíem fer, però sí que hem fet i hem habilitat un espai per als més menús de la casa.
S'ha tret un poc del nucli urbà i s'ha tret més cap a les afores perquè hi ha més espai, també per a la ventilació i n'hi ha que per vendre absolutament tot. Ara coneixerem més detalls d'esta Fira de Sant Andreu en la seva 513 edició, però sempre que va a estes hores el primer que fem és guaitar a castellaninformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Puig, li sona Puig? Sí, no?
Sí, una miqueta.
Anuncia la implantación del pasaporte COVID en bares y discotecas para evitar restricciones en Navidad. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellaninformación.com. I és moment també, perquè ve la Fira de Sant Andreu i estava molt alterada, Virgínia Martí Isidro diu, plourà, no plourà, nevarà, farà fresca. Agència Estatal de Meteorologia, què tal les coses per allà arriba?
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos poco nubosos con tiempo estable en general. Y si nos referimos al viento, seguirá del noroeste con intervalos fuertes o rachas muy fuertes en el interior que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos durante las horas centrales. No se descartan precipitaciones débiles por la mañana en el interior con la cota de nieve que estará sobre unos 1000 metros y que bajará a lo largo del día. También se esperan rachas fuertes de viento. Por último, las temperaturas diurnas no cambiarán demasiado, con máximas de 16 en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaròs. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I ja sabeu que les notícies que te contem per ací les podeu llegir les 24 hores del dia al nostre web cope.es/Castellón. A hores d'ara la notícia més destacada és: la Generalitat aprova la rehabilitació de Sant Joan de Peñagolosa. 700.000 euros ha aprovat la Conselleria de Cultura. La subida de casos activos se acelera en la zona metropolitana de Castellón. Parlem de la Covid. Alcer Castalia celebra 40 anys al lado de los enfermos renales de Castellón. T'ho estem contant tota la setmana. Ara en un instant també en Tinteruel ens ho contarà. I les aguas residuales de Villarreal se tratarán fuera de la población. Y una otra noticia que queda mal que la llisga yo, en cope.es/Castellón, si fa el favor, alcaldesa Pollis y del titular de esa noticia, ¿li fan falta ulleres o...?
No me fan falta.
¿Qué diu?
Raúl Puchol toma posesión como director del grupo COPE en Castellón.
Va a ser ahí, evidentemente, ahí sí. Tienen fotografías, estimuda Ed y
arregla Ed. Está guapo, ¿eh?
Gracias, gracias, sí, sí. Virginia, gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile.
Agrair totes les mostres de carinyo que estem rebent des de l'1 de setembre, quan vam passar a esta nova responsabilitat dins del grup COPE a la província de Castelló, que anem compaginant també en alguns programes especials, com és el cas del que estem duent a terme des de les 12:20 fins a les 2 de la vesprada des d'este Ajuntament de Cabanes, la 513 edició de la Fira de Sant Andreu. La ramaderia encara està present o si s'han oblidat ja de l'essència d'esta fira? Perquè suposa que l'any 1700 i pico...
N'hi havia ramat. Jo provinc d'una família de ramadera. El meu besavi, un dels meus ribesabuelos, era ganader, Vicent del Ros, i tenia ganaderia. O sigui que així a Cabanes sempre hi ha hagut tradició ramadera.
I a la fira també està present?
Enguany a la fira, per mesures, hem decidit, com l'espai també era més menut i això... Hem decidit el que eren animals vius que sempre posàvem, ho vam llevar.
A veure si al final farem com en els circos, que tampoc es podrem veure i tindrem que posar una pantalla LEDs perquè els xiquets i les xiquetes vegin...
No, però l'any que ve ja tornarem a fer una edició en normalitat, esperem, la idea és deixar.
I ens acompanya Laura Parejo, molt bon dia, com estem?
Bé, bon dia.
Bon dia, ramadera.
Sí.
Amb un projecte molt interessant, molt destacat, que la gent està parlant molt. Sí. Contamos.
Pues bueno, la ramaderia pues avui en dia és molt reduïda perquè no hi ha molts festejos, però bueno, poc a poc esperem tornar a la normalitat.
Poc a poc estan fent-se l'ànim, no? Les institucions els costa perquè evidentment hi ha molta responsabilitat.
Bueno, jo en el nostre cas ho hem tingut sempre clar i sempre ho he reivindicat. Provinc d'un municipi en tradició ramadera. Tenim en actiu empreses que ramaderes i del suport de l'Ajuntament pues va ser des del minut zero en ells. I jo penso que avui en dia ja tornem a aquesta normalitat. Hem tingut festejos taurins. Nosaltres el vam fer en plaça. Ja n'hi ha bous al carrer. I poc a poc jo crec que la gent tenim ganes de tornar pues, a la nostra normalitat.
I la dona en el món de la ramaderia, també estàs convertint-te un poc en el símbol, no?
Sí. Bueno, pense que la dona té un paper molt fonamental, directe o indirectament, en la ramaderia, ja sigui en el camp o des de casa, sempre ha tingut un paper molt important.
En el teu cas, en concret?
Sí, sí, sí.
Com compagines tot el demés? Si fos un home, segurament no se pregunta, però les dones, no sé per què, sempre bueno, preguntem com ho dus, com...
Igual. Pense que igual. De la mateixa manera que un home, una dona pot fer la mateixa feina.
Y se demuestra, claro.
Sí.
Bueno, no sé por qué ni hay que demostrarlo, porque es...
Sí, pero...
Es que ese es el quid de la cuestión. Nosaltres tenim que demostrar que som superheroïnes, I jo la veritat que sí que tinc que dir que Laura pues, no se dedicava expressament a la ramaderia. Son pare porta moltíssims anys tenint la ganaderia i en el moment en què ha fet falta... fer aquest pas de transició, apareix Laura, ella és peluquera, i ha aparegut i ha pres les riendes del negoci, i jo crec que és admirable. La veritat que jo moltes vegades a son pare li ho dic, jo dic, Miguel, pots estar content de que el testí que t'ha agarrat Laura.
Fixa que ara estava mirant a Víctor Bellmunt, representant del món també agrari, no? Vitivinícola, també de la IGP, i que sempre està donant aquest impuls a la fira de Sant Andreu de Cabanes, que estava intentant... Bon dia, Víctor.
Bon dia i enhorabona.
Gràcies. Brindarem amb Bellmunt...
No? El que faci falta. Mentre sigui vida, sí.
El que faci falta. Estava intentant visualitzar alguna enòloga o alguna propietària de celler en la província de Castelló i no me'n ve ningú una lamenta més...
Pues sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Mira, per exemple, ara està venint, que m'ha de portar vi per al mesonet que fem, Tine, de Canet lo Roig, de la Canetana. Ella és la bodeguera. Bueno, és la dueña i bodeguera. I jo no l'home, però bueno, és ella la que crec jo que porta el tema, sí.
Pues bé, a poc a poc també n'hi ha.
No, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot, evidentment. I jo crec que inclús és més fàcil que n'hi haguen enòlegues que no ganaderes, la veritat. Bé, ho veig més, no sé, és un altre tipus de feina, però al final té raó Laura, eh? No crec que n'hi hagi ningú home que pugui fer una cosa millor o pitjor que una dona, eh? No, això ho tinc clar.
Laura, quina situació tenim a la ramaderia actual, esperant poder tornar a fer bous, vaques pel carrer, en el ramat que heu fet, heu tingut que sacrificar, heu tingut que...
Pues quan va començar tot, me va pillar quasi 400 animals, un any llevat més de 120, ens hem quedat un ganau reduït, però bueno, ja hem començat a treballar, hasta el dia 5 de desembre tenim faena, vam començar en octubre al carrer, i bueno, la veritat que estem molt agraïts perquè des de juny, juliol, agost, hasta ara, no hem parat quasi.
Les ramaderies ho heu passat molt mal.
Molt.
Ara molt. Crec que aquests dies s'ha conegut que Beltrán ha hagut de tancar a Visària també la ramaderia, i algun dels altres ja ho havien fet abans. Dius, bé, doncs quan menys n'hi hagi, millor per mi, però no és així.
No, jo penso que no. I és que és molt dur, perquè una empresa normal no aguanta un any sense treballar. I tirant endavant. Els animals m'intento els dies. Pogue-me bé o faig sol. És una cosa que no... Entonces no pots parar-ho.
El tema energètic també vos afecta? Vos està afectant o no?
No.
Els costos a millor del pienso, aquestes cosetes.
Els costos, però... bueno, això sobretot, que cada dia va tot puja més, ara el gasoil, és que tot.
Els vinaters?
Sí, calculem que entre un 20 o un 25% de pujar de tot, en general, tindrem per l'any que ve.
Aleshores també tindrem que pujar el preu.
Evidentment.
Perquè el cartró haurà pujat, el vidre haurà pujat, ja no estem parlant de la matèria prima i...
Ja no és només que hagi pujat. El vidre, hem tingut molts problemes en guany per aconseguir botelles, inclús hem tingut que canviar models de botelles perquè no me'ls han servit. Sí. I ja mos han dit que per l'any que ve que mos preparem que la surra serà forta. Però bueno, nosaltres tirarem avant igual.
Fira de Sant Andreu, 513 edició. Ja n'hi haurien bous i vaques fa 513 anys, suposem, no? Per esta
zona. Bueno,
després vindrà el representant de Germana de Foix i mos ho explicarà si n'hi ha bous i vaques o què és el que n'hi ha. N'hi ha un espai gastronòmic en el que el vi serà molt protagonista, Víctor.
Pues sí, ja fa uns quants anys que vam començar en Virgínia a fer una zona gastronòmica. I la veritat és que cada any anava més, hasta que, bueno, hasta que acabem el virus, vam tindre que parar un temps, i enguany en un format un poc diferent, però bueno, hem continuat muntant-la, ¿vale? Un ruedo central, en plan meson del vino de la Madalena, el que fem nosaltres sempre, i n'hi hauran 7 o 8 bodegues de la província de Castelló que portaran vins, i ahir, en copes de cristal, evidentment, vendrem vi a tots els que vulguin, que l'utilitzaran en les paretes de menjar, vale, pues per a poder dinar, per a poder berenar, per a poder sopar, per a el que vulguin.
Jo crec que, bueno, jo quan venia i al principi, quan Víctor se va fer viticultor, ell aprofitava i els dies de fira pues sempre era el primer que obria al principi de quan va començar i tota la gent del poble sempre anàvem allí a Víctor. Entonces vaig veure, aquest és el futur de la fira, és a dir, tenim que guardar les arrels de lo que és la fira, però la evolució que tenia la fira és crear un espai on la gent al final ja no només sol sigui així a comprar i veure la paraeta, sinó gaudir i viure la fira d'una altra manera. I ahir és on vam crear juntament, jo li vaig comentar a Víctor, li va aparèixer també molt bona idea el fer pues, un espai gastronòmic on ell i la resta de productors de la comarca i de la província pues, pogueren vindre en els vins i també després vam començar pues, en productors de Castelló Ruta de Sabor. Ara enguany ha sigut un format, la veritat, un poc diferent perquè gent que havia vingut de tota la vida sí, a la fira, bé, Guillermo, el de la Taona i això, ells no formen part de Castelló Ruta de Sabor i això, però hem volgut que en l'espai pues, estigués un poc recollida el que era l'essència, pues, la xurreria, els tarrons, que sí que són de la Ruta de Sabor, però que vull dir que estigués un poc recollit el que era l'essència de la fira. Mm.
Estic pensant, si estem en novembre, la verem en setembre, poden haver noves elaboracions que heu tret dels vinaters de l'IGP Castelló que estaran i es podran tastar així a la fira de Cabanes.
Sí, sí, jo mateixa porto tres novetats d'enguany.
Ah, pues.
Un vi blanc, un vi rosat d'enguany, ja tot ecològic, perquè és el quart any que estic certificant-me, ja enguany m'han deixat de posar l'etiqueta que és ecològica, on que abans ja ho era per a mi, però bueno, i després un moscatell dolcet també, que encara està fermentant, ¿vale? Però igual l'agarrem dos botelletes perquè la gent el prove i el portarem. Mm.
D'espumós, alguna novetat de la que ve el Nadal? I...
Sí, els ancestrals tenim, sí. Sí, és el que ens està eixint molt bé, a part dels mètodes clàssics, el Raimon Oliver Brut Nature i el Gran Brut, val? Els ancestrals, el Garnatxa, això és un espectacle.
Mm. Jo ho dic, sí. La veritat és que Víctor ha tingut una evolució, vamos, brutal, i crec que està encertant el posicionar-se també com en els espumosos i crec que és molt important el treball que està fent i bueno, com tot, la evolució, l'aprendre, el ser gent jove que tenen ganes de millorar i fer les coses més bé cada dia, pues, la veritat que després té el resultat en el producte.
Home, jove, Víctor, però bé.
Bueno, som jovens, sí, Raül.
En la flor de la vida, Raül.
Comparat en Germana de Foix sou...
Som uns xiquets.
Sí, estem. Això del Gran Brut, t'imagines la Germana de Foix? Pap, en el Brut, per favor.
Segur que li agradaria, segur.
No, segur que li agradarà perquè vindrà a provar-lo,
sí,
no?
Sí, suposo, sí.
Diria que sí. Pues des d'aquest moment, ja sabeu, esta vesprada a partir de les 7 és quan s'obri l'espai gastronòmic i ja estarà a l'abast, a més, vins de la IGP Castelló, és de Víctor Bellmunt i tots els demés que s'aproparan, amb moltes novetats que es podran tastar en esta Fira de Sant Andreu en la seva 513 edició. Gràcies per compartir-lo també amb els oients de COPE, al igual que la nostra ramadera, la ramadera cabanenca, Laura Parejo, per acompanyar-nos i que vagi tot molt bé. Ànim!
Moltes gràcies.
Virgínia Martí Cidro, alcaldessa, no se'n vaja, que ara té que vindre el representant de Germana de Foix i parlarem també de turisme, a banda de recordar tot el que podrem trobar a esta fira de Sant Andreu. Però esta setmana és molt especial, ho està recordant la nostra companya Antín Teruel. El dilluns ens acompanyava el president d'Alcer, diumenge és el dia en el que es commemora un 40 aniversari, en una setmana que per a nosaltres, Antín, també és molt especial.
Alcer Castalia, la asociación provincial sin ánimo de lucro que lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familiares, está de 40 aniversario. Tenemos con nosotros al director médico del Hospital General de Castellón y nefrólogo Ramón Pons. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Ramón, ¿es una enfermedad para siempre?
Por desgracia, en muchos casos así es. Así es, la enfermedad que predomina ahora, que afecta a los riñones, es la enfermedad renal crónica, y el propio nombre lo dice, ¿no? Es una enfermedad que se va a quedar con el paciente, y por esto es muy importante evitarla en la medida de lo posible, hacer una prevención en la población general, y cuando la detectamos, hacer que vaya y evolucione lo más lentamente posible, ¿no? Con el fin de evitar lo que se conoce como el tratamiento sustitutivo renal, ¿no? La diálisis, y quizá el tratamiento curativo más parecido a lo que es una curación sería el trasplante renal, ¿no? Ese sería el objetivo en los casos que se pueda hacer.
¿Pero el trasplante lo soluciona de por vida o hay veces que se tienen que hacer varios trasplantes?
Por desgracia, en la mayoría de pacientes, sobre todo aquellos pacientes que son jóvenes, hay que hacer varios trasplantes. Sí que es verdad que la supervivencia del injerto, del riñón nuevo que se le implanta a un paciente, cada vez es mayor, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay pacientes que han recibido incluso, que han sido enfermos desde muy pequeñitos, hasta 4 trasplantes con éxito. Quiero decir que esto también es una realidad, o sea que el trasplante no es para toda la vida, pero pueden haber varios trasplantes continuados, ¿no? Y dar esa calidad de vida que es la que más se parece a no estar enfermo.
Doctor Pons, en estos momentos se está reclamando una máquina de diálisis en Castellón. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, una unidad de trasplante.
Una unidad de trasplante. Sí, para nosotros una máquina, pero una unidad de trasplante, sí.
Bien, esto es un poco una planificación estratégica que ha de planificar la consellería. Hay distintos modelos de planificación, unos donde hay, digamos, pocas unidades de trasplante, pero más grandes. Este sería un modelo, por ejemplo, que sigue Cataluña, donde hay todos los hospitales que trasplantan están en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña. Uh-huh. Y hay otros modelos que lo que hacen es dispersar esas ofertas de trasplante. El modelo alternativo podría ser, por ejemplo, Andalucía, donde hay hospitales distintos a lo largo de la comunidad. Parece ser que la Consellería de Sanidad nuestra está apostando por esta segunda opción. Y de hecho es el modelo que creemos que es más justo de cara a la población, que hayan varios hospitales trasplantadores y que esos hospitales también estén más cerca de la población. Actualmente en la Comunidad Valenciana hay 2 hospitales en Alicante, el de Alicante y el de Elche. Hay 2 hospitales en la provincia de Valencia, el PSET y la FE. Y parece ser que ahora la Consellería la voluntad que tiene es de implantar 2 nuevos centros trasplantadores, otro en Valencia, y evidentemente creemos que Castellón se merece también que aquí tengamos esa posibilidad y por lo tanto hemos presentado nuestra candidatura.
Doctor Pons, la nutrición es básica, ¿no?, en estas enfermedades renales.
Por supuesto, por supuesto. Tanto a nivel preventivo, como decíamos, es una posibilidad para hacer que la enfermedad no evolucione a peor, como ya cuando uno está enfermo, para que esté bien nutrido, porque una de las razones o una de las consecuencias de estar de tener una enfermedad renal es que se pierde masa muscular. Y por lo tanto, ganar esa masa muscular con la nutrición se puede hacer, aparte de con el ejercicio, evidentemente, y la nutrición también puede llevar otras complicaciones. Pensemos que el riñón es el órgano que elimina las toxinas y cuando comemos también ingerimos toxinas, y esas toxinas que pueden ser simplemente algunos elementos como el potasio, que quizás es el más representativo, el riñón se encarga de eliminarlo. Debemos cuidar mucho, por lo tanto, si los riñones no funcionan muy bien, lo que comemos y cómo lo comemos, cómo lo cocinamos también.
Ramón Pons, director médico del Hospital General de Castellón y nefrólogo, ¿algún consejo, alguna recomendación que quiera dar ahora mismo a los oyentes?
Pues que se cuiden mucho su salud en general. Cuidar la salud es cuidar los riñones. Hacer ejercicio físico, comer bien, evitar aquellos hábitos que son perjudiciales para la salud, como todos conocemos, como es el tabaco y el alcohol. Cuidar el entorno también es muy importante, ¿no? Estamos en una situación de cuidar nuestro medio ambiente. El cambio climático que nos viene también va a influir en nuestra salud. Cuidar todo eso es cuidar los riñones.
Muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien.
Encantado, muchas gracias.
Importante y destacado todo lo que nos acaba de contar, todo ello dentro de esta semana que es la del inicio del 40 aniversario de Alcer Castalia. Atención, el cambio climático también afecta a la salud de las personas y sobre todo a los pacientes de riñón y a las enfermedades que tienen que ver con el riñón. Estamos en Cabanes, 513 ediciones de la Feria de Sant Andreu, que en un instante seguiremos conociendo, y también en un instante actualizaremos las noticias del día. Pero antes, mira qué interesante lo que viene.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Ven a celebrar el Black Friday a Muebles La Fábrica. Todo nuestro mobiliario con un 20% de descuento. No podrás sacártelo de la cabeza. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Muebles La Fábrica, en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Aprovecha también el Black Friday con el 20% de descuento en muebleslafábrica.com.
Castelló és ciutat amiga de la infància. Per això, vos convidem a commemorar el Dia Universal dels Drets de la Infància. Fins al 26 de novembre celebrem una sèrie d'actes per tal de promoure i visibilitzar els drets de la infància i l'adolescència. Consulta'ns en la pàgina web www.castelló.es. Tots junts construïm una ciutat més amable i inclusiva. Castelló pels drets de la infància i l'adolescència, Regidoria de Benestar Social, Dependència i Infància, Ajuntament de Castelló.
Tenemos un mensaje muy importante para ti. Sí, sí, para ti. Corre, ve sacando tu lista de deseos, porque ha llegado el mejor momento para cumplirlos. El Black Friday está de vuelta en el Centro Comercial Salera. No te lo puedes perder. Tenemos las mejores marcas con los descuentos más top. ¿Todavía te lo estás pensando? Te esperamos, Salera. Muy top.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que te ayudarán a alegrar estas fiestas. Tú solo elige cómo y nosotros hacemos el resto. Desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. Visita su exposición y tienda en Ciudad del Transporte, Avenida Enrique Gimeno, en Calle Mayor 11 de Castellón y en gruponavarra.com.
Mediterráneo organiza la tercera edición de Ecoforum Comunidad Valenciana para mostrar los proyectos de las empresas y la investigación que se realiza en Castellón en favor de la economía circular y contra el cambio climático. Ecoforum de Mediterráneo, en el Paranimf de la Universidad Jaume I, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Si estás interesado, inscríbete en la web de Mediterráneo o en el código QR del periódico donde se anuncia el encuentro. No te lo pierdas, el planeta lo necesita y Castellón también.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els 26 de novembre, perquè és divendres, estem a Cabanes. Avui s'inicia la 513 edició de la Fira de Sant Andreu. Pots enfirar-te i tot, que n'hi ha un hashtag en Fira de Cabanes quan vingues i vagis, per exemple, a aquest espai gastronòmic que acabem de conèixer fa un instant. Però Germana de Foix tornarà 513 anys després, o més, perquè des de 1700, Virgínia Martí Cid, l'alcaldessa, des de quin any diu que se va fer la primera edició o se coneix?
Bueno, si fa 513, pues, des de 1507.
1507. El que passa que han passat més anys, no? Per allò de que hi ha hagut pandèmies, guerres i demés. Ara parlarem de turisme i també parlarem d'aquesta tornada. Com s'ha preparat la tornada de Germana de Foix? Que a mi, mentre fa només pronuncie, no sé, però no s'escriu. Tu saps com s'escriu el Foix, Rodríguez? Este Foix és Foix, Foix seria, no, pues, no Foix era Foix, de França, no? Esta dona seria francesa, no? Sí. Ara ho coneixerem. Rodríguez, tu entens per què així en Cabanes? Jo crec que eren tots de Jaume I, ara resulta que són de Fernando el Catòlico.
Tots cabanyuts. No ho sabia, mira. Sí, m'ha après algo avui.
Però després apareixen Carles Mulet i coses d'estes, normal. Quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodia COPE que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts?
Que ja hi ha acord a l'Ajuntament de Castelló on s'ubicarà la seu del Conservatori, l'espai de música que finançarà la Generalitat Valenciana. Ho ha reconegut avui el portaveu de l'equip de govern, José Luis López, serà a Taxida, front al Palau de la Justícia, al Boulevard Blasco Ibáñez, on està ubicat aquest espai de música de la ciutat de Castelló. Per cert, que l'Ajuntament va aprovar ahir el document que dona llum verda al Pla General Estructural de Castelló. Sol falta que la Comissió Territorial de la Generalitat ho aprove al mes de desembre. I a Onda, l'Ajuntament aprova els pressupostos de 2022 que pugen a 33,4 milions d'euros amb una inversió de 7,5 milions en inversions directes.
Todo se vol més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. Estem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cabanes. Este edifici singular, històric, estarà protegit, no? Este edifici, suposa, alcaldessa, perquè...
Protegidíssim, és un Vic.
És un Vic i, bueno, de moltes coses que hi ha per veure a Cabanes i que molta gent desconeix. Alicia Puig, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Cabanes, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
També la fira és un bon moment per apropar-se i conèixer, per exemple, el casc antic de Cabanes.
Exacte, vull dir, a banda de venir a la fira, el que pots fer és pegar una volteta, perdre per la història de Cabanes, que tenim com bé ara que estem en aquest edifici gòtic, està també l'església. N'hi ha una de les portes en alt, que la porta de Sitjar, on també està propet del fort de Sitjar. Nosaltres fem visites guiades, que qualsevol diumenge podeu vindre a visitar-les, i, per supost, en la fira anem a fer-ne. I si voleu conèixer més la història del poble de Cabanes, de tots els que han passat, totes les civilitzacions que han passat per ací, romans, medieval, musulmans, etcètera, és una oportunitat ben gran, no?, per a vindre.
I germana de Foix, també. Hi haurà recreació especial.
Exacte, sí. Enguany, com va dir Virgínia, és un any un poquet després de tot el patiment este de pandèmia, i que, clar, la fira comporta molt de temps estar organitzant-la, i tens que adaptar-te un poquit igual als temps que tenim en esta crisi sanitària. La idea va ser a fer-la diferent, però que buscar un poquit l'essència i el perquè, l'origen de quina és esta fira. Una fira que, en principi, van ser dos, val? Que 10 dies de fira, que ens va atorgar Germana de Foix, la reina, per supost, molt important en aquest territori, que va ser-hi tot ara després, el nostre company explicarà un poquit més d'ella. I la Fira de Sant Andreu és la que va quedar fins ara. Uh-huh. I és una fira molt important, que ha tingut molta trajectòria, cada vegada anar creixent més, i que jo crec que, sabent un poquit de l'origen, que tots nosaltres el coneguem, no sols és que vinguem a visitar-la, sinó els mateixos, població de Cabanes, coneguem el nostre origen, això és el que fa valorar més esta fira, no?
José Enrique Puchol, molt bon dia, i gràcies també per apropar-se a este Saló de Plens.
Bon dia, què tal?
I el representant de Germana de Foix.
Pareix que sigues parlant d'una cantant d'òpera, i jo el representant.
I, clar que sí, clar que sí. Jo creia que eren tots de Jaume I i de Naviolan d'Hongria, i no sé.
A veure, això és culpa des del turisme, que el que fem, bàsicament, és crear relats, no? I s'ha creat el relat de Jaume I, la ruta de Jaume I, la ruta del Cid, el relat del Cid... Si te fixes, sempre homes. I està bé, de vegades en quan, crear relats al voltant de dones, com era el cas de Germana de Foix, que, per cert, aprofitant... A ser la província de Castelló, podem explicar prou relats de dones, perquè tenim a Violant d'Hongria en Castelló, tenim a Maria de Lluna en Sogorb, i a la germana ara en Cabanes, no? com a promotora, com a signatària d'aquest privilegi, d'aquest permís per a poder celebrar festa.
Què va fer d'aquesta dona històricament?
A veure, històricament està un poquet oblidada, no? Perquè era la otra. Era la otra. Ah. I la otra de què?
La otra de
pues qué? La otra mujer de Fernando el Católico. Si la imatge, o sea, que tenim de Ferran el Catòlic, Isabel la Catòlica, i esos dos que se van casar i van unir Espanya i totes aquestes coses. Però resulta que se mor Isabel, i Ferran, com a un molt hàbil polític, perquè Ferran era un gran polític, va ser un dels polítics més importants de la seva època a Europa, va estar pululant i manipulant i manejant per tota Europa, el que fa és casar-se per raons polítiques, perquè volia fer la pau en els francesos, i que millor que casar-se en una dona francesa. I per així per on ens apareix Germana de Foix, que era una xica jove de 18 anys, que se casa en un personatge ja corregudet, no? Ferran el Catòlic, ja havia enterrat a una dona, la casa, no sé què, i apareix per així germana. I ella no té massa bona premsa, tot hi ha que dir-lo, perquè primer era francesa. Ja, ui, ja francesa. Primer ja venia d'un acord, ella... que en aquest moment era una de les corts més importants d'Europa, perquè tenien una sèrie de costums de cor, no? De relacions. Venia d'una Europa molt culta, d'una Europa plena de músics, plena de cantants, plena d'escriptors, i arriba per així. Ella, francesa, pues un poquet ligerita segur que era, no? Ella tenia fama i sina de, o quan va arribar així, dient que si era lujuriosa. De fet... A la pobra germana li adjudiquen la culpa de la mort de Ferran el Catòlic.
Ui!
Perquè Ferran el Catòlic, ella era una persona major, val? Segons diuen germana, per animar-lo per a tindre fills, li donava de menjar coses estranyes i en una d'ices al pobre Ferran li va donar un això i va i se mor.
Però era de Mirabé lo que li va donar o...?
Diuen que criadillas, no?
Bueno, total, que así va a donar el...
Bueno, pues la pobre germana... La pobre germana, independentment de la imatge que ens han transmès la història tradicional, va ser una dona que va arribar així, pues això, per casualitat, però que després se va quedar així, perquè una volta va morir Ferran, se va quedar com a virreina, per dret propi, no perquè estiguera a casa en ningú, per dret propi se va quedar de virreina del Regne de València. Va ser l'última reina d'Aragó, va ser la darrera reina que era solament reina d'Aragó. Se queda de virreina del Regne de València, se casa en un familiar de Ferran el Catòlic i a la ciutat de València crea una de les corts culturalment més interessants que tenim a tota la península ibèrica.
I aquest cap de setmana estarà a Cabanes.
I aquest cap de setmana pues, ve la reina germana Cabanes, perquè la reina germana és la que va signar el privilegi, com te comentava abans, per el qual acaben de celebrar la fira de Sant Andreu. El signa ella realment perquè Ferran el Catòlic, que era el rei propietari, diguem, no estaria segurament per així. Ferran el Catòlic, com t'he dit abans, estava contínuament viatjant i és germana la que signa i se permís. I el que van a fer així a Cabanes és representar la signatura d'aquest document. Vindrà germana, vindrà la seva cort, pegaran una volta per així per Cabanes i ficaran un poquet en valor la figura d'esta dona, un poc oblidada i un poc, baix el meu punt de vista, quasi menyspreada, no? de la història... Valenciana i espanyola
oficial i serà,
sí, serà una recreació. Ara en turisme estan molt de moda les recreacions històriques. Serà una recreació històrica. Vindrà vestida en el traje adient al segle XVI. Vindrà rodejada de la seua cort, pegarà, a més vindrà dos dies, no? La tenen pluriempleada, si en Cabanes l'alcaldessa sap.
Ella vorà, vore com el mantés de l'art de Cabanes, dirà, esto sí, no sí, estava
sí,
així.
Sí. Esto, home, no, sí que estava així, l'arco sí, l'arco sí que
no, que no estava així, digo, que estarà d'una altra manera, estarà mejor, o que siga.
Mejor.
Més encert, més encert.
I a banda també, per a vesprada també estarà, perquè a través de uns personatges històrics importants així en Cabanes i en realitat en tota la comunitat valenciana, que són els gegants.
Sí, Cabanes no hem tingut mai gegants. Jo sempre ha sigut una cosa que m'ha agradat moltíssim, el que identifiquem en els gegants, pues, els personatges il·lustres d'un municipi. Quan ho he vist sempre m'ha agradat. Què van fer? Pues, en el 2019, en setembre, un projecte que se va fer durant el 2020 en l'escola del poble, i era que els xiquets, en el treball que tenien que fer, tota l'escola de recerca dels personatges il·lustres del municipi. I en aquesta recerca ells després triaven a tres personatges il·lustres i d'allí faríem els gegants. Un d'ells és Germana de Foix, després està el bisbe Gavaldà, que va ser bisbe de Segorb, que és nascut així a Cabanes, i després està el delegat Valera, que va ser el que ens va portar l'aigua acabant és la font del 1925, pues va ser delegat Valera qui va permetre el que vinguera l'aiguací a Cabanes.
I
estos tres personatges demà per la vesprada pues faran i xiran per a que tots, totes i tots pues, els coneguen i els vegin.
Una fira de ramaderia, d'agricultura, que també es transforma en una fita històrica gràcies a Germana de Foix i de tots els personatges que també estaran com a gegants de la història, com gegant és la història que té la Fira de Sant Andreu. José Enrique, moltes gràcies per compartir lo que és.
Gràcies.
Gràcies, senyor Puigol, per acompanyar-nos.
Gràcies, senyor Puigol, gràcies.
Ara seguim des de Cabanes, però els divendres és un dia també molt especial per a nosaltres, perquè és el dia del turisme, Alberto Marco.
Temps per a Turiscope de Castelló, temps en aquest cas en un format més express, on repassarem, això sí, tota l'actualitat que ens deixa el sector turístic durant aquests últims dies i també agenda que podem trobar aquest cap de setmana, com per exemple la que tenim a Vila-real, i és que aquest diumenge torna una de les seues tradicions més arrelades en els últims temps, com és la Fira de Santa Caterina. Declarada de Festa d'Interès Turístic Provincial, esta fira torna amb canvis en el recinte per a fer possible l'instal·lació de 200 llocs de venda complint amb la normativa anti-Covid. Ho explica el seu regidor de turisme, Diego Vila.
Per dades, podrien destacar que en la plaça Major hi hauran 50 parades, en el Raval 50 també, entre José Ramón Batalla i Hospital 70 i en Cardenal Tarancón hi hauran 30. En definitiva, recuperem un dels atractius turístics de la ciutat que repercutís i que no és només o no és tan sol per al comerç local, no? Sinó també per al provincial i autonòmic i fins i tot venen d'altres punts de la geografia nacional. Una data que tenen marcada en el seu calendari, no? I que dona el tret d'eixida a una de les campanyes més importants com és la campanya nadalenca.
Un Diego Vila que ha anunciat a més que la regidoria de turisme va iniciar els tràmits per a sol·licitar la declaració de festa d'interès turístic autonòmic per a aquesta Fira de Santa Caterina.
Anem a començar a treballar en la petició per a que la fira siga declarada d'interès autonòmic, ja que enguany fem 10 anys hem vist que la repercussió a nivell de fora de la província de Castelló ja és elevada i pensem que podem aprofitar i demanar aquesta petició per a que siga declarada d'interès turístic autonòmic.
Més notícies es deixa esta setmana. Comencem parlant d'enclau autonòmica i és que el Consell deixa la subscripció del conveni de col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Calitx per al desenvolupament del programa de la red Turistinfo a través de la incorporació en aquesta xarxa de l'Oficina d'Informació Turística del municipi. Concretament es destinarà una quantitat màxima de 6.700 euros provenents del programa Adequació i Millora de la red Turistinfo. També apuntem que el Consell ha autoritzat l'assumpció per part de la Generalitat de participacions per un import de 8,6 milions d'euros d'ampliació de capital social acordada per a la mercantil Aeroport de Castelló. L'aportació econòmica està recollida en el vigent pressupost autonòmic i atén les necessitats anuals de l'entitat, amb el fi d'avançar en el desenvolupament de l'aeroport i la seva consolidació com ferramenta de dinamització econòmica i turística al servei de la societat i el territori. I també de Turisme, Comunitat Valenciana, han destacat que aquesta setmana ha mostrat la seva oferta turística a les ciutats italianes de Turín, Milán, Nàpoles i Roma, una promoció que s'emmarca dins del Roadshow Espanya in Italia, que ha importat endavant l'Oficina Espanyola de Turisme de Milà. Ara baixem un escalafó, ens quedem en la Diputació, ja que la seva diputada provincial, Virginia Martí, ha pactat amb l'Associació d'Empresaris de l'Oci Nocturn, On Castellón, l'apertura d'una nova línia d'ajudes a executar en 2022, que s'articularà per consens a partir de la proposta que realitzen els propietaris d'aquest tipus de negocis. Ha sigut en el transcurs d'una reunió de treball acordada per les parts per explorar fórmules que facin possible que els recursos previstos que no s'han pogut assignar a les ajudes de 2021 acaben redundant en benefici del sector. I més de la diputada provincial de Turisme, ja que s'ha reunit aquestes últimes setmanes en els principals agents del sector per analitzar el resultat del 2021 i recollir aportacions que permetisquen reforçar la reactivació econòmica de la província de cara a l'any 2022. Apuntem ara en Peníscola, que ja s'ha donat a conèixer eixe audiovisual que es va rodar el passat cap de setmana a la ciutat emmurallada i de la que ja vam parlar en la seva regidora de Turisme, en Raquel París. un vídeo que busca solicitar el BOR y aconseguir la iluminación nadalenca de Ferrero Rocher. Finalment van ser més de 300 persones les que van participar en aquest rodatge escenificant el seu retobrament, en el qual es pretén posar en valor l'eslògan de la campanya Junts Brillem Més. I justament de cara a promocionar i demanar i se vot, estan de ruta des de l'àrea de turisme, ja van estar el dimecres a Vinaròs, ahir va ser el torn a Benicarló i aquest matí han estat junt al Mercat Central de la capital de la Plana. Tot això per aconseguir, com diem, esa il·luminació nadalenca de Ferrero Rocher. Apuntem ara que l'associació intermunicipal al Maestrat Humanland ha condensat en un perfil de Wikiloc les rutes que es poden gaudir al Bocàsser, Ares, Benassal, Catí i Culla, per a que els visitants tinguin al seu abast un ampli ventall d'oportunitats esportives, ja siga a peu, en bicicleta o fins i tot a cavall. En total són 10 les que estan ara mateix en aquest perfil de Wikiloc i sé que poden ser preparades i disfrutades per molts tipus de deportistes. En Nules, per la seva part, ja s'ha recuperat un nou blocau amb la que s'amplia el seu patrimoni de la Guerra Civil. En concret, l'Ajuntament ha portat a terme actuacions de consolidació en el vestigi bèl·lic anomenat Vieta 2, un blocau que es troba a 650 metres del Vieta 1 que va ser restaurat l'any passat. Borriana ha incorporat a la seva oferta turística de la ciutat tres audioguies elaborades per Buràudio Serveis Culturals per a la Regidoria de Turisme. Les guies plantegen als visitants tres rutes que estan disponibles en valencià, castellà i anglès, que amb una imatge pròpia unificada es portaran per un costat a la Borriana medieval per a conèixer els principals punts que resten de la ciutat musulmana i la cristiana, de la conquesta també i de les fites històriques de la vila medieval. També estarà la Borriana històrica, que inicia el recorregut amb dos punts destacats en temps de guerra, com són la plaça Major i el refugi antiaire, i segueix en quatre monuments en referències religioses, i una tercera ruta, que és la Borriana modernista, on es repassen algunes mostres de l'arquitectura urbana que s'ha conservat a la ciutat des de l'últim quart del segle XIX amb l'enclosió del cultiu de la taronja i l'impacte que va tindre l'espectacular creixement en la societat borrianenca. I ja entrem en l'agenda. A Benicassi, com cada cap de setmana, tenim obert el centre d'interpretació de la Torre de Sant Vicenç i, a més, el diumenge té pel matí nova ruta guiada pel desert de les Palmes. En aquest cas és la ruta Benicàssima Vista de Pájaro, Les Crestes del Desert, que irà a les 9 del pàrquing del monasteri i tindrà una duració de 4 hores. El preu és de 3 euros i queden poques places. Nules, també té aquest diumenge ruta patrimonial a les platges per a conèixer les seues primeres edificacions, el patrimoni vinculat a les casetes o alguns refugiats importants que van tindre en temps de guerra, com per exemple Rafael Alberti. Començarà a les 11 i serà de la mà dels guies Manolo Miralles i Manela Lagarda, és que contaran moltes coses en rigor històric. El dissabte, a les 11, per la seva part, s'inicia a Segorbe la visita guiada gratuïta Fuerte de la Estrella, que tindrà lloc d'encontre a la plaça de les Monges. És necessari inscriure's prèviament al telèfon 964-713254. També fa jornades el Museu de la Bartorta, concretament una visita guiada al mar d'en Josep de Tírig, que serà dins d'aquestes rutes que busquen contextualitzar diferents temàtiques d'art rupestre repartides per tota la província. Com diem, comencen a ser Mar d'en Josep, que serà el dissabte 27 a les 10 del matí. A les 12:30 la visita continuarà en la cova Remilla i el cingle de la Mola Remilla d'Ares. I per al diumenge quedarà la visita a la Galeria Alta de Molella la Vella a les 11 del matí, mentre que a les 3 de vesprada finalitzaran aquestes visites sobre recolectors de mel a l'abric del Mas de Barberà de Forcall. I tanquem en una despedida, la que se fa a Benicàssim d'un dels seus espais més icònics i que durant dècades ha sigut aprofitat per veïns i visitants per a immortalitzar una fotografia ahí a la vora del mar. Parlem de la seu de l'Escola de Vela, que ja és història, i la seva caseta de fusta ja s'ha desmuntat, ha canviat, i tot això després de que s'hagi canviat d'ubicació la seva seu, i d'aquesta manera hagi ja desaparegut aquesta emblemàtica caseta ubicada junt al mar Mediterrani.
Pues mira, ese es el darrer detall en este Turiscope Castelló, en este programa especial que estem realitzant des de Cabanes a motiu de la 513 edició de la Fira de Sant Andreu, que comença aquesta vesprada i finalitzarà el diumenge. Estem també amb Alicia Puig, la tècnica de turisme, amb l'alcaldessa Virgínia Martí Isidro. Tenim també Isides, però estan completes per este cap de setmana.
Sí, tenim la ruta de senderisme, que esta vegada és micològica i està completa. Però jo recomano que visiten la nostra pàgina web, que ahí tenen tot el programa de visites guiades que fem senderisme, cicloturisme, rutes culturals, temàtiques durant tot l'any, en el qual el cromatisme que tenim en tots els paisatges, que tenim dos parcs naturals, fa que puguem tematitzar molt bé les rutes de senderisme, i a banda, moltes d'elles anem a veure un patrimoni cultural que encara ja sabeu que tenim moltíssim, tenim art, tenim castells, tenim torres de vigia, tenim presos medievals, és a dir, tenim tantes coses que tenim que tematitzar per a que la gent pugui gaudir i pugui disfrutar de la nostra, del nostre patrimoni natural i cultural.
I algun projecte més que estan preparant, Virgínia?
Pues sí, mira, estem, enguany hem estat treballant i a veure la llum pronta pues una audioguia, però una audioguia en toc d'humor per a que la gent quan vingui pues no sigui eixa el típic que t'explique les coses, sinó el per què i en, eixa, i en, eixa, i en un poc d'humor per a que te se faci més amena, més amena la visita. Després també hem concebut una nova pàgina web, la que teníem en, no fa molt de temps, que farà 4 anys que la tenim més o menys, però sí que necessitava una modernització i que fos més pràctica, i ahí hem invertit també. I després estem, hem fet l'estudi d'una xarxa de rutes de senderisme, però de senderisme turístic. És mos ho ha fet Viu Natura, Nando Falomir, i la veritat, ell i el seu equip estem molt contents en el resultat, i l'any que ve pues, ja les senyalitzarem i ja posarem tot el projecte en marxa.
Una mona. Enhorabona per fer-lo possible. Que vagi bé, Alicia.
Gràcies.
Anem. I la Fira de Sant Andreu, que tindrem des d'esta vesprada fins diumenge. Algo més que vulgui destacar-nos, Virgínia, al respecte?
Pues que el que vingui, que ens visite, que s'enfiren i que n'hi hagi molt de coneixement per part de tots.
Que mengen la figueta al bardà, que mos han dit que això sí. És típic d'ací, misteleta i tot. Gràcies, i enhorabona també per fer-lo possible en les noves mesures que es tindran en compte, i gràcies per obrir-me les portes de l'Ajuntament per poder compartir-lo amb tots els nostres oients. Que vagi bé.
Gràcies, Raúl.
La 513 Fira de Sant Andreu de Cabanes ha sigut la protagonista del nostre programa d'avui.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Aprovecha el Black Friday de Albany y ahórrate el 20% en todo el mobiliario. ¿Te atreves? Y como siempre, benefíciate de todos nuestros servicios gratuitos como el transporte y montaje a toda la provincia. Estamos muy cerca, en la carretera nacional 340 a Villarreal. Celebra el Black Friday en Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 20% de toda tu compra. Visita también la nueva web albany.es.
No acumulable a otras promociones ni tarifas reguladas por proveedor.
¿Vols saber on destina els diners públics l'Ajuntament d'Onda? Entra en transparència.onda.es i descàrrega del pressupost general per l'any 2022. Un pressupost redactat a peu de carrer, escoltant i sumant les propostes ciutadanes. Menys impostos, més creixement sostenible i millors espais de convivència en este nou full de ruta per a Onda. Ajuntament d'Onda, al teu servei.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cari, niño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. También en todojuguete.es. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
F&S Factory, tu outlet de lujo, cierra sus puertas. Hasta el 30 de noviembre liquidan todas sus prendas de grandes marcas. Hugo Boss, Pepe Jeans, Guess, Moschino, Hatket, Cavalli, Emporio Armani y muchas más con el 80% de descuento. Últimos días para encontrar la ropa que más te gusta al mejor precio posible. No la dejes escapar. F&S Factory, tu outlet de lujo. Carretera Nacional 340, Alquerías.